12 i 4 minuts i a mig matí des de la plaça de la Sardana. I com cada dilluns, comencem opinions a aquesta hora. Un opinions que és l'últim de la temporada, per això doncs, aquest és el motiu pel qual ens hem desplaçat avui fins al vell mig de Roda de Barà, fins a aquesta plaça de la Sardana. Saludem els nostres tertulians, Lourdes Auquer, bon
Hola,
dia.
Hola, bon dia.
Octavi Formatxer, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Cristín Merlier, bon dia.
Bonjour, hola a tothom.
Antoni Puig, bon dia.
Molt bon dia i t'hem d'agrair l'estar fresquets a la
Home,
plaça.
Home, molt fresquets, molt fresquets. No sé si estem...
No sé si estaríem més fresquets a l'estudi, amb aire condicionat.
No, però aquí a l'aire lliure sempre és d'agrair.
Clar que sí, home, estem la mar de bé aquí, no? Passa una mica d'airet. Home, tenim una carpa, que ningú es pensi que estem a ple sol, no? Estem ben asseguts i tenim una carpa. Què més volem?
Tenen oportunitat els que ens vulguin dir alguna cosa així a la cara, poden venir aquí i ens ho poden dir. Aquí,
la meva dona,
aquí pot venir tothom.
La meva dona estava per aquí i ha fugit instantàniament.
Per no dir-te res a la cara. Molt bé, molt bé.
No tenim ni guardes de seguretat.
Indefensos total.
Home, no ens cal, jo crec.
Bueno, no sé què dir-te.
Doncs com fem cada setmana, parlem de temes actuals. Avui també doncs, farem un programa una mica diferent i, evidentment, parlarem de cadascú del tema que ha escollit parlar, com fem també sempre, però doncs, estem a l'estiu, estem ja entrant aquest mes d'agost. Sortosament molta gent té vacances, altres no en tenim encara, però sí que les vacances conviden a viatjar, no? I avui doncs, volem parlar també... Volem ser una mica tafaners i conèixer doncs, els nostres tertulians quin és el seu viatge o quin és aquell viatge que recorden amb més carinyo o el viatge que ho han passat millor o el que ha sigut més desastrós, vés a saber. En parlarem doncs, de tot això avui a Opinions, fins al punt de la una, com sempre. Abans, però, doncs, tenim altres temes perquè recordem que Barcelona, doncs, no sé si està col·lapsada, però sí que bona part doncs, està col·lapsada per aquesta vaga de taxis. Comencem amb aquest tema, us sembla?
Sí.
Sònia, abans demanar excuses, puc fer-ho?
Sí, i tant.
La setmana passada vam estar parlant de que els israelites havien protegit la retirada dels cascos blancs de Síria. I jo vaig ficar la pota perquè vaig parlar dels cascos blaus en comptes dels blancs. És un error de color, La intermediació segueix sent un tema humanitari i els cascos blancs encara... fan una feina més humanitària perquè són voluntaris i eren sirians. Els cascos blaus són tropes de l'ONU que també juguen...
Per tant, recordem, cascos blancs, aquesta rectificació que volies fer. Perfecte. Molt bé, molt bé. Doncs ara sí, vinga, què passa amb els taxis, què passa amb Uber, què passa amb Cabify?
Bueno, aquí hi ha dos temes. Un tema és internet. Internet, pues, la veritat, té moltes coses bones i coses dolentes. I una de les coses que té dolentes és que s'ha carregat doncs, moltes professions i moltes... va començar per les agències de viatges, que bueno, la gent doncs, ja no necessita l'agència de viatges per fer les seves reserves d'hotels i tot això. I l'automatisme, els bancs, els caixers automàtics, tot el que és la tecnologia, diguem-ne, s'està carregant doncs, molta gent que fa unes feines i que i, bueno, ara resulta que aquests taxistes que havien pagat uns diners, unes quantitats molt elevades per les seves llicències, arriben uns senyors que es fan les reserves a través d'internet i aquí sota cap mena de control.
Llavors, cap mena de control?
No, sembla ser que l'Ajuntament havia fet una normativa però que ja estem a lo de sempre. Resulta que s'ha de passar per les reglamentacions feixugues de passar pel Ministeri que, de Foment, que sembla que ser que és el que té la competència. Per tant, el Ministeri de Foment sembla ser que va vetar una mica aquesta llei que havia fet l'Ajuntament de Barcelona i va dir que, bueno, que al setembre ja en parlaríem. Esclar, això va indignar completament els taxistes perquè, escolti, d'aquí al setembre ja el mal ja està fet, no? Per tant, aquesta cosa feixuga d'haver de passar de manera administrativa per Madrid, home, la veritat és que llavors els taxistes el que volen és que aquestes competències siguin traslladades als ajuntaments i que l'Ajuntament doncs, faci les seves normatives, que al ser d'una manera més propera doncs és molt més fàcil posar-se d'acord que no haver d'esperar una reunió amb el Ministeri de Foment. Llavors ara esperen la decisió del Ministeri de Foment, i si no hi ha decisió, doncs aquesta vaga doncs pot continuar i ser indefinida.
Ahora yo pienso que estamos viviendo tiempos en que hay muchas cosas que quedan obsoletas, ¿sí? Y yo creo que, desde luego, un taxi, todo el mundo podemos necesitar un taxi, sin duda. Perdón. Pero yo creo que hay toda una estructura, una organización totalmente obsoleta.
Totalmente, sí, obsoleta. Pero no solamente.
Y todo esto va a pasar por una crisis bestial, evidentemente, pero todo esto tiene que evolucionar, tiene que cambiar. Y Internet no es una anécdota, Internet. Internet es importantísimo y todo el mundo está viviendo con Internet y cada vez vamos a vivir más con Internet. Sí. Y todo esto es acoplarse, acoplarse pues a estas nuevas fórmulas de vida a nivel social, y esto es lo que va a pasar con los taxistas. Yo no creo que lo tengan bien, no lo tienen bien,
No, els taxistes s'hauran d'adaptar a la nova situació.
Exacto.
És que és això.
Hay que ser creativo también, no aferrarse a lo que tienes desde hace siglos.
Sí, però saps què passa, Cristín? Que aquesta gent havien pagat una pasta important per la seva llicència, que alguns d'ells havien hipotecat inclús la seva vida per tenir una llicència, i ara arriben uns que no tenen llicència.
Pero eso tiene que funcionar de otra manera.
Octavi, és un negoci privat. Si una persona decideix comprar una llicència de taxi, és per explotar-la, i guanyar diners i amortitzar-la, és un negoci privat,
Sí, sí.
Si tu t'equivoques amb les inversions pròpies, és un problema teu.
Aquí sí, avui en dia ja no.
Que no s'han equivocat mai són els bancs, que sempre guanyen, i si perden els ajuda l'Estat.
Ja.
I
sí.
A més, una altra història, jo com barceloní he vist dos vegades els taxistes en peu de guerra. Una de les vegades em van enganxar amb una parada d'aquestes perquè els havien atracat. Però aquesta vaga a mi em fa molta pudor a organització política,
També. Igual sí, que... possiblement estiguin alguns partits al darrere o vés a saber, això no sabem mai.
Col·lapsar Barcelona a l'època punta
d'un
turisme.
Per què ara?
Exacte. Clar. Per què ara?
Perquè és quan hi ha més incidència, igual que les vagues de les companyies aèries.
Sí.
Ara és quan fa mal, no?, a l'empresa. Sí. Els treballadors sempre trien una Setmana Santa, sortida...
De...
Sí. Clar, és quan fa mal, perquè si no, durant l'any no té incidència.
I vosaltres, que coneixeu la solidaritat d'Espanya envers Catalunya, resulta que per primera vegada els taxistes de Madrid, de Sevilla, de València se solidaritzen amb els de Barcelona. I és casual, també, és la primera vegada, I aleshores, clar, igual que els jubilats van sortir al carrer de sobte i molt ben organitzats, ara a mi encara em sona més estrany que surtin els taxistes a bloquejar la ciutat i a provocar la indignació dels ciutadans, a més amb una mobilització perfecta, perquè realment van fer la punyeta de dalt a baix,
Clar.
És que crec que estan amenaçant, avui ja estan amenaçant, que si Foment no els dona una solució, bloquejaran el port i fins i tot la frontera de la Jonquera.
Així me parece que la un cosa, poco exagerado.
Sí.
Esto bueno, no está nada bien.
No está nada bien.
No estoy de acuerdo con ellos.
És una vaga.
Tu no estàs d'acord amb aquesta vaga, Cristín?
No.
Per què?
Pues bueno, porque te he explicado más o menos cómo veo el problema. Se ha de hacer de otra manera y además esta brutalidad de huelga, porque esto es brutal, no es una huelga para negociar o para ver posibles salidas, es precisamente es porque supongo que no la ven la salida, no la ven, entonces van en plan brutal.
Però sembla,
no
ser que, sembla ser que l'Ajuntament de Barcelona ja havia arribat a un acord amb ells,
Sí,
i ara és el Ministeri de Foment el que ha vetat aquest acord perquè diu que la competència és d'ells. Aquest és el problema, jo crec, que veig ara,
Bueno,
si
perquè,
no estic equivocat, és això.
Perquè no se'n van tots a la Castellana, que és d'on està el Ministeri
home,
de Foment.
Això dic jo. No van?
Perdona, el Paseo de la Castellana a Madrid està bloquejat,
també.
Sí. Ah, bueno.
Ara, de les 12:08, és l'última actualització, també doncs els taxis han bloquejat tot el Passeig de la Castellana.
Vale, pues que se'n vagin els taxistes.
Vull dir que això no acabarà aquí.
És jo que, penso... Sembla ser que el Ministeri de Foment havia dit que això...
Té una reunió avui, no? Tenen una reunió avui.
Però és que
és clau
dit...
també doncs, per veure com es desenvolupa tot aquest problema.
Ells havien dit que ells vetaven aquest reglament que havia fet Barcelona i aquests acords que havien fet amb els taxistes i que al setembre ja en parlaríem. Això és el que jo vaig llegir.
No, però tenen avui aquesta reunió que és decisiva, no?
Bueno, clar, però és que això és gràcies a aquesta pressió decisió i aquesta vaga, perquè si no, això ja se'n anava al setembre i
ja en parlarem.
Per tant,
tu estàs d'acord amb aquesta vaga?
Sí, clar. Sí, jo sí que estic d'acord. I m'estranya que la Christine no hi estigui d'acord, quan a França aquestes mobilitzacions són molt normals i la gent les respecta.
Sí, però a França, precisament, el sector del taxi ha evolucionat, o sea, no...
Però el sector del ferrocarril fa vagues tan bèsties com aquesta, eh? Ja ho saps,
sí,
tu, eh?
Sí, sí,
i
els,
la gent,
sí.
I els controladors, la recolza,
sí, sí,
eh?
I els controladors aeris que són capaços
però
de parar mitja Europa.
Però també penso que eren... Esta de ferrocarriles franceses era necessària.
Bueno,
era necessària.
Bueno, és una reivindicació.
Que... Bueno.
Era necessària, no la huelga, eh? Sí. Lo que han, la evolució que han hecho en
jo el que em pregunto...
És necessari fer aquestes coses avui en dia. I nadie va a decir amén.
Bueno,
sobretot els interessats.
Lo dels taxis
nunca
també...
Nunca dicen amén.
Ells creuen que és necessari, els taxistes. Nosaltres no, perquè no som taxistes, però els taxistes creuen que
no,
és necessari.
No, si jo no els entiendo.
Endavant, no?
Ara, Octavi...
Però tan bèstia no.
Octavi,
tan bèstia no,
això juga amb foc.
Sí. No les vas a salir bien.
Jo soc ciutadà de Barcelona.
Jo ja lo sé, no.
Vosaltres de quan en quan baixeu a Barcelona també.
Sí, també.
I a vegades heu d'agafar un taxi. Qui utilitza aquest servei és el ciutadà, que és el primer damnificat,
sí,
a bloquejar la ciutat. Tant els turistes que venen com la persona que necessita agafar un taxi per anar a un hospital o per fer una gestió.
Sí.
Aleshores, nosaltres som els clients, però som les víctimes. I una vegada més, jo estic a favor de la vaga com a reivindicació, però una vaga que sigui efectiva.
Que no sigui salvaje.
Llavors, sent un servei públic, per què no fan una vaga a la japonesa? Amb una atenció exquisita al client, encara que sigui per un dia.
Això tu ho has reivindicat en totes les vagues que hem parlat.
Però, Sònia, a lo millor són més efectives.
Encara ningú t'ha escoltat, Antoni.
A lo millor són més efectives, perquè jo com a ciutadà...
En Japó sí, però aquí...
Afortunadament, aquests dies no he baixat a Barcelona. Però, per exemple, la meva filla no volia sortir ahir perquè estava la ciutat bloquejada. Va pensar que trigaré més temps en sortir de Barcelona que en arribar a Roda.
I a més, ha hagut molta gent gran que s'ha quedat penjada.
Naturalment.
I això no està bé. Ells tenen que fer uns serveis mínims.
Aleshores, això és un bumerang pels taxistes.
Sí.
Ho sento per ells.
I una altra cosa, jo penso que... No és que estigui en contra ni a favor, però jo penso que també han de millorar el servei al client, la neteja del taxi, perquè a vegades entraves a Barcelona i té la marinera. Sí. La cultura del taxista, que a vegades...
Sí, també.
Sí, vull dir, la música toda pastilla. O sigui, jo crec que han de millorar molt. Exigeixen molt, però també han de millorar molt.
El coneixement d'idiomes, i ara ja tots porten, pots pagar amb targeta de crèdit i demanar el rebut. Cosa que és una espècie de salvavides, perquè no és un gremi que hagi tingut molt bona reputació. Alguns taxistes no han estat massa honrats, altres són exemplars, com tots els col·lectius. Però hi ha hagut taxistes que realment han desprestigiat molt la ciutat, passejant a turistes japonesos per fer 200
la volta,
metres.
Segons vaig llegir, hi havia uns taxistes que portaven a la gent discapacitada de l'aeroport a la ciutat gratis, sense pagar.
Això és exemplar.
Això és un model... Una discapacitada...
Això és un model de gestió perquè el client es posi al costat del que reivindica.
Segurament.
Ara el client està en contra del que reivindica. Ells mateixos s'ho faran,
Ahora, en Francia, con todos estos problemas de los taxistas que también ha habido en Francia, en París, por ejemplo, en las grandes ciudades, en Lyon también, se hace mucho, la gente reacciona, la gente se organiza. Si ven que el servicio de taxista pues hace huelgas, bloquea todo, etcétera, etcétera, se organizan entre ellos y cada vez hay más lo que llamamos covoiturage. Covoiturage es compartes tu coche con otras personas.
Sí.
Pero es que hay un montón ya en París, un montón. Y en internet apareces con tu coche, hay una foto y el barrio donde tú vives. Y yo tengo amigos en París que solo hacen covoiturage, no cogen taxis ja, se acabó.
Això també és una competència al taxi, això també.
Claro,
si vas a mirar.
Claro, però això ho comento. Clar. I què van a fer? Les van,
los no,
van a...
no, això no es pot evitar.
No poden fer nada.
Cristín, i això a París, que tu saps que hi ha
però
hores...
Per això te digo, lo tienen muy mal.
No és impossible trobar un taxi, perquè París té menys taxis que Barcelona i és
sí,
de vegada més gran.
Sí, però cada vez hay más covoitures que nunca. És increïble.
Clar, poder aquí també l'arrel del problema és amb el preu de les llicències i tota...
Això és absolut.
Bueno,
absolut.
Tot el xanxullo.
Hi va haver una època que es va abusar molt d'això i els ajuntaments pues van, era una font d'ingressos important i cada vegada anàvem pujant més perquè com que la gent ho pagava pues anàvem a pujant el preu de les llicències i ara, pues clar, surt això clar. No crec que en lloc del món es cobrés el que es cobrava aquí per una llicència de taxi.
Em temo que sí, eh? Sí. Això sempre, a totes les ciutats es queixen de lo mateix.
Vols dir?
És
bueno,
molt car,
no sé,
tindre
no
una llicència de taxi és
no
molt
puc
car.
Dir-ho, però...
També el taxi aquí és més car d'Espanya, evidentment.
Bueno, Tarragona es veu que és la més cara, eh?
Tarragona.
La baixada de bandera a Tarragona es veu que és més cara, fins i tot que a Barcelona, eh? Barcelona val 5 euros, pensem que a Tarragona per menys de 6 euros no vas enlloc, eh?
O Sant Vicenç de Calders, potser més concretament,
també,
no?
També,
més,
no conec les tarifes,
bueno,
però...
15 euros, no?
Sí, no està, 15 euros, no està mal, eh?
Sí. I aquí riu aquí segurament l'has experimentat, eh?
Sí.
Però aquí, com Sant Vicenç, existe el covoiturage, eh? Existe, eh?
Ah, sí?
Sí, i tant.
Home, la Cristina està posada amb el tema, no veus?
Jo una vegada vaig vindre a peu des de Sant Vicenç a casa i realment sí, vaig acabar sí, rebentant.
Vas arribar mort, no?
Tu estàs a internet amb això del...
No hace falta, pero igual un día pues nos podríamos poner todos. A ver, no vivimos en una ciudad muy grande, tampoco es igual, ¿no? Pero está muy bien organizado, funciona muy bien.
Sí, a França funciona molt bé, sí.
Sí, sí. I ja està... te haces amistades.
Bueno, sí, sí. Fixa't.
Sí, sí, haces amistades, és curiós.
Bé, en tot cas, aquesta vaga continua en marxa. Qui home. Paga el pato, com sempre, són els turistes i les
sempre.
Persones
pobre
que
gent,
necessiten.
Sí.
Jo crec que finalment
dir,
això...
Els que estan a dalt no ho paguen, siguem sincers.
Jo crec que es trobarà una solució perquè aquesta situació és insostenible.
Exacte.
I llavors les situacions insostenibles sempre doncs, fan patar la corda, no? Suposo que...
Ara, el ministre, no? El ministre de Foment només porta 100 dies en acció, encara no.
Pues ja troba moviment,
ja,
no?
Ja estarà sí. Preparat perquè aquesta situació no ve d'ara, eh? Ja ve de temps, eh? És molt fàcil donar la culpa als altres quan estan incubant un problema, eh?
Jo me recordo que abans de venir a viure aquí, imagina't, serà 5 o 6 anys, un taxista ja m'ho va explicar a mi, un noi jove.
Sí.
Això acabarà petant. Ja començaven els, aquests, els d'Uber, les navets... I ja m'ho estava explicant el taxista,
sí,
eh?
Sí, sí.
Que això ja acabarà petant perquè era impossible que ell havia agafat una llicència.
No, i passarà com a tot ara els hotels bons, el que estan parlant la setmana passada, hotels de 5 estrelles i de més, ells ja tenen minivans
clar.
Per fer el transport dels clients de l'hotel a l'aeroport o a la terminal de creuers.
Sí, que això és una competència també.
També, no? Claro.
Bueno, és un servei
no,
de l'hotel.
No, però és un servei de l'hotel.
És que hi ha
no,
moltes competències.
Però abans no tenien aquest servei.
Jo una vegada vaig volar a Air France amb classe business i em van venir a buscar a casa amb un Mercedes i un xòfer per portar-me a l'aeroport.
Fixa't.
Ah, imagina. Les companyies aèries, si ja pagues la tarifa, et donen tota classe de serveis.
Sí, claro, claro. Mm-hmm.
Doncs ja veurem també aquesta reunió amb Foment, a veure què passa, a veure si es busca una solució doncs, que sigui
bueno.
Més satisfactòria per totes les parts. No?
Ah, han sigut molt violents, per això.
No. Hi ha hagut actes molt violents,
també. La solució que ells queren no és...
Cremades, i han sigut molt violents.
Sí, sí.
No
sé si
esperem que això s'arregli i que el ministre de Foment tingui l'ocasió de passar de les paraules, no. Perquè fins ara tot han sigut paraules molt bones i,
Octavi,
i molt bé, el govern, i ara pues, hauran de passar els fets, a veure si els fets se diuen una mica amb les paraules que han dit.
Octavi, com que és una època que tenim la sensibilitat a flor de pell, especialment els catalans.
Sí.
Ara estem dient, hi ha polítics a la presó acusats de delictes d'insurrecció, enfilar-se sobre els cotxes i alterar l'ordre públic, que ni s'ha alterat l'ordre sí. Públic ni s'ha exercit cap violència.
I
en canvi, hem vist tots per la televisió escenes del col·lectiu de taxistes, sí. Alguns, sempre hi ha alguns infiltrats,
violents.
Tombant cotxes, incendiant-los, pagant a conductors i fins i tot agredint una nena francesa. Vale, eh? Llavors diu, la justícia funciona a la mateixa velocitat pels presos polítics catalans que per un col·lectiu rebelde?
Hi ha independentistes que per molt menys d'això estan acusats de terrorisme.
Sí, sí.
I tant.
Perquè aquesta noia de Viladecans, ja em diràs, per anar a una manifestació...
O els dos Jordis que es van enfilar amb un megàfon a la Guàrdia Civil.
Vinga, deixem el taxi.
Deixem-ho.
Anem cap a Bèlgica. Perquè, com bé sabeu, el senyor Puigdemont també està a Bèlgica.
En su territorio ja.
Ara és més famós a Waterloo pel Puigdemont que pel Napoleó. Que pel Napoleó, no?
Home, la història va evolucionar, no? Ara estem aquí.
Ara, realment, ens hem de sorprendre a vegades pels personatges. Forma part de la història, allà. Però vull dir, aquest senyor que fa dos mesos era un autèntic pària, segons els mitjans de comunicació espanyols, un pròfugo, un pària, a més, ara mana ell. Bueno, ara mana ell, eh? Vull dir, el govern espanyol...
Des de la distància.
Ara mana ell, eh?
És que
ja li ha dit el senyor Sánchez.
No és tonto,
eh? S'han acabat els 100 dies de gràcia.
Pels mitjans espanyols segueix sent un pària i un pròfugo, sí, això, eh?
Sí,
això
no, sí, no, sí, sí.
Els mitjans espanyols deixa'ls de banda perquè no...
Sí, però els mitjans espanyols proclius al sistema socialista, em sembla que ja el tracten amb molta finura, per si a cas, eh?
Bueno, de moment, paraules sí. Ara veurem els fets, això és el que et deia. No, a mi em fa molta gràcia que el jutge instructor hagi retirat totes les ordres europees de detenció, sí, no solament la del senyor Puigdemont, sinó totes, perquè suposo que es veia venir la tempesta, no? Segons tinc entès, avui, dia 30 de juliol, era el judici de la Clara Ponsati a Escòcia. Començava avui.
Ponsatí.
I sembla ser que l'advocat de la senyora Ponsati...
Ponsatí.
Clara Ponsatí tenia previst citar a declarar el senyor Mariano Rajoy, la senyora Soraya i el ministre Montoro. A declarar a Escòcia. Cuidado, eh? Això hauria portat una tempesta imprevisible. Eso.
Ara tenen temps, perquè una ja no és vicepresidenta de govern.
Però tu t'imagines que s'hagués arribat a produir això? El senyor Mariano Rajoy i aquests dos ministres anant a declarar en un judici, que allà un judici que no és amb jutges espanyols, els hi haurien preguntat moltes coses, sobretot sobre el 155 i moltes coses més. Sobre la malversació, sobre... I què? Què haguessin dit allà?
Ells res, en tot cas els intèrpretes.
Bueno, escolta, Antoni, deixem-se de... A més, el senyor Llarena sembla que està citat a declarar el dia 4 de setembre amb una causa que té oberta contra ell a Bèlgica.
Sí, a Bèlgica.
Sí. I el ministre Borrell sembla ser que està fent mans i mànigues per evitar que hi hagi d'anar.
I la justícia belga ja li ha dit que aquí enviar cartes de ministres no es procedent a la justícia, que és imparcial.
La justícia està separada, exactament.
Sí.
Així és que la cosa, jo penso que el senyor Llarena comença a veure que la cosa no se li presenta bé. Per tant...
El senyor Llarena s'ha quedat sol. El senyor Llarena s'ha quedat sol, cosa que passa a tot arreu i a tots els estaments.
Tu creus que s'ha quedat sol?
S'ha quedat sol perquè ara...
Jo crec que bastant.
Sí, hi ha hagut un canvi d'aires, total.
Jo crec que bastant.
I els que l'apoyaven, ara prou feina tenen amb apoyar-se a si mateix.
Però a nivell judicial, el Tribunal Suprem el té a darrere, eh?
Bueno, sí, però ell mateix ja s'ha buscat la coartada. Ell ha fet el que ha fet perquè va interpretar una instrucció que li donava el jefe de l'Estat amb el discurs del dia 3 d'octubre. Ell ha interpretat les paraules del jefe de l'Estat el 3 d'octubre.
Suposo que ell ha interpretat que aquests senyors s'han d'acusar de rebel·lió i sigui com sigui.
Ell ha anat a salvar la pàtria.
Jo penso que estan intentant buscar la violència allà on no n'hi ha.
Sempre l'han buscat.
Per exemple, el sopar d'ahir del senyor Llarena a Palafrugell...
Què va fer un sopar ahir, el senyor Llarena?
Va anar a sopar a Palafrugell amb una colla d'amics.
Ah, molt bé.
Entre ells, dirigents del Partit Popular, eh? Entre ells, dirigents. Claro. Alberto Fernández Díaz.
Però pot tenir amics de tots els partits, aquest senyor,
que sí,
no?
Però resulta que...
I també d'este.
Però resulta que a 2 quilòmetres d'allà es feia una manifestació en favor dels presos polítics. No sé, em dona com la sensació d'una provocació. A mi em dona aquesta sensació. Potser jo... sóc massa sensible a aquestes coses, bueno, però anar en un lloc totalment hostil i encara fer bandera de la seva imparcialitat, home, bueno, no,
això
no
el van
sé.
Increpar, no clar.
Home, li van dir de tot, clar.
Li van dir de tot.
És igual, la fiscal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va sortir, aquelles escenes que van sortir per la televisió, encarant-se amb els manifestants que hi havia a la porta del Palau de Justícia,
yeah,
fumant i descarada. Bueno, què volia? Que li trenquessin la cara? A lo millor no li van trencar. Afortunadament...
No,
però a veure, el que a mi m'interessa saber és si va sopar bé aquest senyor.
No sé ni el que va menjar, eh? Això no... els mitjans d'informació no... No sé,
això
no?
És el que és veritablement important. Va sopar bé aquest senyor?
Segur que devia sopar bé.
No. Suposo que va menjar gambes de...
Palamós.
De Palamós. De Palamós. El que no sé si hi havia algun additiu especial o no. No. Això ja ho sabrem els propers dies.
Ara fa més o menys un any, perquè encara no estem el 17 d'agost, però us recordo que el major Trapero també va estar amb un suquet, i els suquets de peix que es feien a la Costa Brava polítics tenien un altre caire, eh? El que ha passat en un any, eh? Increïble.
Jo només sé que el jutge instructor aquest va tenir de sortir escortat per la Policia Nacional, per cert, perquè se'ls va preguntar als Mossos i van dir que ells no sabien res, que ell porta una escorta de Policia Nacional.
Sí, que deuen treballar en una altra banda de radiofreqüència.
Que ja no. Em diràs tu que haver d'anar a sopar escoltat amb... amb 8 o 10 policies,
hombre, claro.
Ja em diràs tu... A mi no se'm posaria bé. Amb ell suposo no. Que li és igual.
Ell té una casa a Das, no? A la, sí, a la Cerdanya. Sí.
Però no hi deu anar.
Perquè també...
No l'estimen gaire, em sembla.
Li van pintar tot, eh?
En Bárcenas té un xalet a la Vaqueira.
Pobre hombre, no podria cenar.
No té un xalet, eh? Té
una casa se la pintaron,
un apartament.
Té un apartament. I no l'estimen gaire, allà.
No, pobre,
no, es veu que no és bon veí, jo què sé.
El Bárcenas.
No és ben rebut, no.
Bueno. No és ben rebut. Doncs vinga,
sí,
ja veurem
que
com
no,
evolucionarà.
Que no, sempre tens veïns que no t'agraden.
Però ell tiene família por aquí, porque está tanto por Cataluña.
Sí, ell vivia aquí, crec. O crec que viu aquí. Viu aquí, crec, eh?
Además, crec. Viu aquí.
Sembla sí. Que sí, sí, sí. I a més, quan va estar aquí a Barcelona en una reunió, judicial tenia molts amics de carrera que estaven exercint a Catalunya.
Era?
Com a mínim, el reportatge de televisió també es veia fent petons a tothom. Hi havia molta gent.
Bueno, i fins ara sembla ser que els seus companys de professió diuen que és molt bo i tot això, però
sí,
clar...
Sí.
No, això no vol dir res. Pot ser un professional molt vàlid.
Clar, què diuen? Per cert, tornant a Puigdemont, avui el periòdico, també en la seva portada, diu que Puigdemont impedeix la cessió de TV3 a Esquerra Republicana. Aquí amarro, també, no sé si us adoneu.
Clar.
Sònia, és que tu t'ho creus tot, eh? Tu creus tot, fins i tot el que diu el periòdico també t'ho creus, home, no fotem.
Home...
Sònia, es diu que el dia de la proclamació de la República, Puigdemont i Junqueras no es parlaven.
Sí, és veritat.
No es parlaven. A més, són els caps de dos partits que són rivals i que lluiten pel poder.
Però, en tot cas, el que jo deia és que TV3, en teoria, segons el pacte d'investidura, havia de recaure en Esquerra Republicana, la Corporació Catalana, i es veu que Puigdemont ha dit ara que no.
Bueno.
Que continuen amb el control de TV3, ells.
Bueno.
Una altra una mica de mal rotllo,
Segons tinc entès, la Corporació Catalana hi ha gent de tots els partits, no?
Sí.
Crec jo.
Malgrat
que jo sàpiga, vaja.
Si tu compares les tendències polítiques de TV1, que és la televisió estatal d'Espanya, amb la de TV3, jo trobo molt més neutral i oberta TV3. I pot parlar tothom. Han portat personatges fins i tot polèmics, i els hi han donat l'oportunitat de parlar.
I tant.
En canvi, jo mai he vist persones que defensin l'independentisme amb una cadena estatal, ni privada ni pública.
Vinga, una altra paraula, a veure què us suggereix. Ryanair.
Bueno, un altre clàssic de les vacances.
Vaya otros.
Bueno, però també, no ens equivoquem. Tothom està encantadíssim quan diuen i anat a Hamburgo per 10 euros. Ah, molt bé, perfecte.
Sí, però els treballadors ho passen molt malament, per el que van estar explicant,
És que...
Què vols esperar d'una companyia aèria?
miracles no n'hi pot haver.
No,
i quan
no.
es rebenten els preus d'aquesta manera, per alguna banda ha de sortir.
Claro.
Sembla ser que les condicions laborals del personal de Ryanair són bastant nefastes. Sembla ser que hi ha els pilots, el dia que no treballen no cobren, i bueno, coses d'aquestes, bueno, ho dic així molt per sobre, però crec que les condicions laborals són bastant nefastes.
I jo no sé si és cert, però deien que hi ha les cabines de... Els vàters dels avions ja van amb moneda, ja no...
Què dius?
Si ho volen implantar o ja està implantat.
A veure, parlant clar que tothom ens entengui, que per fer un pipi tindràs que pagar.
Posar una moneda, sí.
En algun sitio lo he leído.
A les estacions de tren, que tenen lavabo, perquè a Espanya ni pagant, les estacions de tren...
A França normalment
poses
pagues,
una moneda, no? Sants, a tot arreu, a Alemanya, a tot arreu,
de has veritat.
De posar un euro, sí.
A França, a tot arreu, a Itàlia...
Sí.
I a Espanya també. I la veritat és que els lavabos que es paga estan molt més nets i molt més cuidats. I a vegades dius, home, doncs mira, prefereixo pagar i...
És veritat, sí que és veritat. A Lourdes també. Quan vas a Lourdes tens que...
Bueno, a França...
A l'estació de Sants són de pagament, Sònia.
A Venècia.
L'únic punt que...
Ah, sí, a Sants. A Sants es paga un euro.
I després hi ha uns lavabos... Hi ha uns lavabos dintre, això pels oients que facin servir el servei, sense sortir dels torns, hi ha un lavabo de cortesia de Renfe que llavors no pagues.
Ah.
Però has d'haver passat ja el torn de, diguéssim, d'haver convalidat el bitllet, entrar dintre de lo que és el recinte.
A fora sí, vols dir.
Els del hall són de pagament i a tot arreu, els aeroports no. Encara, a Espanya encara no.
L'estació de Sants es paga un euro, és una empresa privada, i bueno, pots posar la targeta de crèdit, el que sigui, però et cobren un euro.
Sí.
I la veritat és que dintre està impecable, sí, està
bueno,
molt net
la
i
pena,
molt bé.
La pena.
Jo bueno, crec que sí que val la pena, perquè estan molt més nets.
Pues Ryanair, l'altre dia vam fer un reportatge també per televisió, es veia, van entrar dintre de les oficines de Ryanair, els càmeres els hi van donar permís per entrar, sembla que va ser TV3, i fins i tot van entrar al despatx de l'Oleri, el propietari, i l'home estava treballant, amb mànigues de camisa, treballant, remenant papers i tal, i es va acompanyar per les dependències. I es veia que estava fent la feina que feia habitualment,
La veritat és que aquestes companyies...
És la companyia més gran d'Europa, Té 400 avions, Ryanair.
Sí, però aquestes companyies que són tan barates han de treure els diners o els beneficis per altres mitjans. Per
exemple, de la gestió.
Tu puges a l'avió i si vols un entrepà doncs l'has de pagar, si vols una Coca-Cola l'has de pagar, i no barato.
Bueno, a més els obliguen. Jo vaig llegir un reportatge que els obliguen a vendre, a promocionar tots els ninots que venen.
Home, de vegades puges a un avió i sembla que estiguis a la teletienda.
Sí,
clar.
És que els obliguen els treballadors.
Jo me'n recordo l'última vegada que vam anar a París.
Vinga.
Amb Ryanair, ens vam fer pagar per cada maleta que portàvem,
sí.
I després 20 euros o 25, em sembla, si pagàvem targeta de crèdit. I llavors li vaig dir, bueno, doncs no vull pagar amb targeta de crèdit. Diu, no pot ser, només es pot pagar amb targeta de crèdit.
Pues,
i em vaig quedar amb una cara que dic, esclar, però tot
que
això...
On vas amb tantes maletes, home? És que
no, que va, només
que
em portàvem dues només i prou.
Que vull parlar de molts temes encara. Vull parlar del submarí.
Ui, el submarí, què és això?
Amarillo.
No, amarillo no, 5.000 milions d'euros.
De fet, però amarillo.
No, de fet són...
A veure, 5.000 milions d'euros.
Això és el plan, el que ens costaran els quatre submarins.
Ja em perdo.
Quatre submarins...
Tants zeros em perdo.
Havien de costar la meitat. Havien de costar la meitat. I aleshores el govern espanyol va dissenyar el submarí, que són convencionals. I s'havien de fer el Ferrol. Vull dir, per tindre activitat als astillers allà. I aleshores, quan el prototip encara no estava construït, vam veure sobre la taula de disseny que no flotaria.
Ai, senyor.
Sí, el pes era superior, el pes del submarí era superior al pes de l'aigua
sí.
I aleshores l'única solució que van trobar va ser allargar-lo.
I llavors no hi cap.
Perquè per augmentar el volum, sense augmentar pràcticament el pes.
Sí, allargar l'eslora
Llavors, això vol dir nous plans, projectes, proves i demés.
Llavors s'ha encarit una mica.
Sí, em sembla que només ja ha construït el prototip.
Home, xapusses és poc.
Està construït, o pràcticament construït, el prototip. Els altres tres encara no estan fets.
Mare
meva. I quan ja el tenien fet o està ja establert a les mides i tal, s'han donat compte que la base d'on havien d'estar els submarins, que és Cartagena, que és on hi ha l'arsenal més gran d'Espanya, la dàrsena dels submarins no es podia acollir perquè
no hi caben.
Amb l'ampliació eren massa llargs. Llavors han hagut de modificar la dàrsena.
Clar, és el més lògic de tot.
No, pensem que només són 10 o 15 milions d'euros, eh? No.
Res.
Sí, no
és calderilla,
no,
home,
és calderilla. El més important és que són 4 submarins xapussa, perquè a més formen part de les xapusses aquestes que passen per les xarxes.
Quina utilitat tenen aquests submarins xapusses?
Si algun dia en Marroc ens envia una fregata,
doncs
tindrà
ja
l'oportunitat d'enfonsar-la.
Ja està justificat, molt bé. Vinga.
Jo em pregunto per què serveix. Jo tenia entès
ràpid,
que eren
ràpid.
4.000 milions, que crec. Que
no,
amb aquestes xifres ja és igual. No?
Octavi, amb l'ampliació de les dàrsenes i altres històries, són grans números, entre 4 i 5.000 milions, és igual. Ja no.
Home, per amortitzar una mica, podríem fer passejades amb submarí.
Així és veritat.
Com les góndoles.
Sí, no crec que es pugui, perquè havent allargat el casc i tal, pocs forats s'hi poden deixar-hi.
No crec que serveixi per molta cosa.
Una qüestió de seguretat.
Un restaurante.
També, un restaurant submarí. Mira si hi ha utilitats.
Jo la veritat és que, en principi, més de la meitat de l'armament que tenim, que és totalment obsolet, i Déu se'n guard que tinguéssim d'entrar en una guerra, que avui en dia no sé quina guerra podríem entrar, perquè és clar, com estan les coses, les grans potències tenen aquests missils i això, que tot això no serviria per res absolutament.
Però, Octavia, no te'n
seria. Bueno, és mantenir un sistema,
Espanya,
o una sèrie de gent i tot un sistema.
Amb el pacte de les Azores...
Vinga, acabem.
Es van comprometre 30.000 milions.
S'ha acabat el submarí, que vull parlar d'altres temes. Vinga, Antoni, que tens ganes de parlar. Tu de qui ens volies parlar?
Jo de... Vaig...
Digues el nom que m'has dit a mi, que
vaig
a l'Urdes i ens hem quedat així.
Vaig quedar-me impressionat per la intel·ligència i la plom d'una dona molt coneguda, senyora Maria García García.
Maria García García.
Sí, és mi vecina. És mi vecina.
És la senyora viuda de Cristo.
Ah.
El món de l'espectacle, Bàrbara Rey.
Ara.
Va fer una intervenció el dissabte a la nit i
quin programa?
El Sálvame, sí. Jo m'haig de descobrir davant de la intel·ligència i a la plom d'aquesta senyora, perquè a més, com que tothom que llegeix la premsa avui o els mitjans saben de l'existència de la princesa Corina, una amiga entranyable del rei que facilitava grans contractes. I aleshores aquesta senyora, molts llibres parlen obertament de la seva relació amb el rei emèrit d'Espanya. Cosa que cadascú pot fer el que vulgui amb la seva bragueta, amb perdó. Vull dir, ara, com es paguen els favors d'aquesta senyora, això ja és una altra història. I aleshores, el protagonisme d'aquesta bona senyora va quedar totalment eclipsat quan el rei emèrit li van penjar uns altres amoríos. I va sortir el tema perquè la comparaven Corina amb Bàrbara Rey. Llavors ja la senyora Bàrbara Rey va negar que hagués tingut cap classe de relació amb un personatge com el que estàvem parlant. Vull dir, amb un aplom tremendo, quan llavors li van començar a portar hemeroteques i filmacions i afirmacions d'ella, i amb un domini absolut de les taules, es va aixecar un momentet, diu, esto no es lo que yo tenía pactado en la previa, me voy del estudio. És aquelles escenes que a vegades en una reunió...
I va marxar?
No, va fer que la retingués la conductora del programa, que es va posar als genolls de doña Bàrbara Rey.
Imagina't.
Bàrbara Rey, tu que estàs amb els mitjans de comunicació, Bàrbara Rey va ser capaç de portar ella sola un programa amb aquella fauna que hi ha durant 4 hores, amb un domini absolut. Mira que és difícil parlar.
Jo de vegades no puc amb vosaltres i és una hora. Pues,
4 hores...
I acabes agotada, eh?
I no sols això.
Ara imagina 4 hores.
És tan llesta que ho va deixar tot embastat. Volveré.
4 hores vas aguantar el programa?
Des de les 10 fins a la 1.
Però 4 hores...
Tu vas aguantar?
Jo quan veig una persona d'una intel·ligència...
Jo crec que li gusta,
i d'una situació com aquesta, vaig estar esperant a veure si se li escapava alguna cosa i deia... Un control absolut. Em descobreixo davant de la senyora Maria García García.
Molt bé, doncs...
Tot un mèrit.
Murciana de tota
mena. Aguantar 4 hores, Sálvame.
M'alegro.
No, també vaig veure TV3.
I a tu també t'han de donar una medalleta.
I vaig llegir La Vanguardia.
Aguantat 4 hores.
I vaig estar jugant al rumi amb la meva senyora.
Vinga, Lourdes.
Bueno, jo, el papa, en un acte sense precedents, condena un cardenal per pedòfil. El cardenal Teodor McCorrick, exarcabisbe de Washington, és una de les figures més rellevants de la jerarquia catòlica als Estats Units
que va abusar d'un nen que havia batejat. Va ser a Nova York a finals dels anys 70. El menor tenia 11 anys i McCormick el va violar durant dues dècades. Segons ha confirmat una investigació independent en què han participat forenses, experts legals, psicòlegs, pares de família. El papa no s'ho va pensar i obeeix a la seva voluntat de posar fi a la cultura de l'encobriment en la jerarquia catòlica, esquitxada per nombrosos abusos sexuals de nens. McCormick té 88 anys i diu que no se'n recorda de res. Diversos seminaristes també l'havien acusat d'abusar d'ells quan estudiaven a Nova Jersey.
I va estar violant un nen durant 20 anys?
Durant 20 anys.
Bueno, al cap de 20 anys ja no era un nen, llavors.
I aquestes denúncies han estat verificades.
És valent, el papa, vull dir...
El papa és un senyor.
Carregant-se a l'arcabisbe de Washington.
És un senyor, sí,
valent,
sí.
Valent,
I està fent una neteja bestial,
Pues té feina, té feina.
Té molta feina,
Sí.
I molts problemes per fer-la, però el tio està fent.
És curioso que siga vivo,
Sí.
Curioso,
Bueno, ara el
home,
papa l'ha posat
no diguis això.
A l'oració i al...
I ja n'hi va haver un altre que ja ho van intentar.
Exacto.
Amunt, però bueno, però ja n'ha tret
diversos. I per molt menys,
El Vaticà dona una vitalitat.
N'hi ha hagut diversos.
Perquè el papa emèrito encara està viu, el Benedicto...
Sí, que s'encontrava tan mal.
Encara està viu, És molt gran.
Molt bé. Vinga, Cristín. Octavi.
No, a mi m'ha fet gràcia una notícia que ha sortit que els diputats italians els hi han retirat els sous vitalicis. O si més no, els sous vitalicis que tenien com a privilegi per ser diputats. O sigui, es farà un recompte de tota la seva vida laboral anterior i de més, però els sous vitalicis que tenien com un privilegi per haver estat diputats, això se'ls hi retirarà per llei. Això suposarà un estalvi de 40 milions d'euros cada any.
Home, per un país com Itàlia es calderilla, però si l'exemple ve cap aquí...
Home,
bueno, això és una iniciativa que va proposar el moviment 5 estrelles d'Itàlia i sembla que ha tirat endavant i, bueno, més que res ho dic perquè a veure si els d'aquí també se n'enteren i ho posen en pràctica també aquí, no?
A veure si les inspira algo, no?
Sí. I també, doncs, l'altre dia que parlàvem d'aquestes dones ciclistes, recordem que estaven fent totes les etapes del Tour de França, doncs amb l'objectiu de reivindicar que l'organització que es faci un tour femení i també doncs de dir que dissabte finalment doncs ja van arribar als Camps Elisis, ja van completar tot aquest tour de França i des d'aquí doncs evidentment ens sumem a aquesta enhorabona que els hi volem donar per aquest esforç, i que continuïn endavant amb aquesta lluita.
Elles passaven un
dia abans.
Sí, però feien tot el mateix recorregut.
El problema és que no hi havia nadie. No hi havia nadie.
Bueno, sí que hi havia,
Sí, aquest any sí.
Jo he leído que poca gente estaba ahí para sostenerlas.
Bueno, pues cuando llegaron, sí, se veía gente.
Sí.
Pero a diario,
A les arribades sí que...
No, però tot i això, és la quarta vegada que es fa aquest tour.
Bueno, poco a poco, al final, la gente va...
I comentaven també que en moltes de les etapes hi havia molts ciclistes, homes i dones, indistintivament.
Que s'hi afegien, molta gent que s'hi afegia.
Les havien acompanyat en trams d'etapa.
Bueno, ja van aconseguir.
A més, aquest any han notat que els mitjans de comunicació ja comencen a fer-los una mica més de cas.
Home, almenys aquí a Catalunya, Catalunya Ràdio ja...
Aquí ens hi fan
va començar a respirar.
Antena 3 hi ha un reportatge que crec que surt avui, el Telenotícies d'Antena 3. No sé si el migdia o el de la nit, o el de les 3 o el de les 9 de la nit, però sortirà una entrevista a l'Anna Barrero i, bueno, ho dic perquè...
En tot cas, la felicitem a l'Anna Barrero i a tot el seu
equip
per aquest gran esforç que han fet. Doncs vinga, que tenim, com sempre, el temps ens passa molt de pressa, i estem tan a gust aquí que, mira, ens queden 12 minutets de programa, però sí que avui comentàvem, home, que estem ja molta gent de vacances, altra jubilada, però que també esteu de vacances.
No, sempre, tot l'any.
Els jubilats no tenim vacances,
I diem, anem a parlar de viatges. Va, la Cristín, que avui no ha parlat gaire.
Mi mejor viaje.
Sí. Quin seria el teu millor viatge?
No, ha sido.
Ah, ja ha sigut, vinga,
Un viaje en Oriente Medio, que hice, un viaje cultural, y justo antes de que la guerra estalló en Siria, un año antes, estuve por Siria, por el Líbano y por Jordania. Y de verdad, es un viaje, hice, es cultural, y vamos con un arqueólogo y hemos visto muchas piedras, esto es verdad. Te ha de gustar, ¿eh? Te ha de gustar.
Sí.
Però una meravella, estuvimos...
El que més et va agradar o el que més et va impactar, què va ser?
Este. Ah, en, durante
de tot aquest viatge, que és el que recordes?
Pues, la visita a Palmira, sí. Que realmente me impresionó mucho, porque además ves ruinas en un ambiente donde no ves ningún cable eléctrico, no ves nada de nuestra civilización moderna, no hay nada. Es precioso. Y ves... águilas que pasan, no sé, es como estar en otra época y en otro mundo, ¿no? También vi el castillo del Krak, que esto lo hicieron los cruzados, y está muy bien conservado, o estaba bien conservado, y también es impresionante porque te das cuenta cómo eran realmente estos castillos enormes medievales, porque está muy bien conservado. ¿Qué más? Pues Biblos, me encantó. El Líbano a mí me ha gustado mucho. Es un país precioso, el Líbano. Y además hablan francés. Es precioso, precioso.
Una cultura también, pero muy diferente, ¿no?, a la nuestra.
Sí, sí, pero claro, oyes hablar francés, entonces automáticamente hay una complicidad, ¿no? Sí. Y la comida, comí también divinamente. Se come muy bien ahí en Oriente Medio.
Vale, ¿y el que menos te va a agradar?
En un mercado que fuimos en Siria, no me acuerdo qué sitio era, había un mercado y no estaba previsto, éramos un grupo, claro, pero quisimos parar y quisimos ir a ver el mercado y nos tiraron piedras, tuvimos que volver corriendo al autobús.
Caram.
Sí.
Això també recorda, dels viatges, sí, aquesta part més...
Tirar pedres com turistes occidentals?
Sí,
o perquè,
sí, per supongo.
Això, no? Mira, que feien nosa allà.
Supongo,
per, mira,
veníamos a mirar sus cosas, era un pueblo. Era...
No els hi agrada gaire que es facin fotos, eh? Això ja ho he notat,
también,
aquests països no els hi agrada.
Però és l'única cosa, eh? Todo lo demás, un sueño aquello, un sueño.
Un viatge per repetir?
Ay, sí, me encantaría. Sobre todo el Líbano, volvería, sí, al Líbano. Jordania también está bien. Pero claro, vas a ver a Petra, vas a ver lo que va a ver todo el mundo cuando van ahí.
A Siria ya no se puede tornar.
Pero Siria ya no se puede ir. No. Y en esto estoy contenta de haberla visto antes, ¿no? Antes. Justo antes, ¿eh? Además, con la guía que teníamos, tuvimos una conversación y nos anunció que ahí iba a haber problemas. Y un año antes.
Venga, Lourdes.
Jo, Sicília i les Eòlies. Sicília és preciós, molt maco, però les Eòlies és com un altre món. Un volcano que et pots banyar amb una espècie de llac, que és la lava del volcà, i després dintre del mar l'aigua es calenta, és una passada. Stromboli, que és com un poble que és com de joguet, tot és petitó, les ambulàncies són petites, tot és molt petit, és molt petit. És com si estiguessis en una casa de nina. El veure com erupciona el volcà des del mar, això és una cosa impressionant, sí, perquè hi ha una part d'Stromboli que no hi viu ningú, i llavors allà cada 15 minuts erupciona el volcà, sí, sí, i és una passada, és com si estiguessis un altre món, no? I molt, molt, la veritat, Sicília a mi em va agradar moltíssim, i les Eòlies també. Tenim molts de viatges, però a mi aquest em va agradar moltíssim.
Quan
I
fa
el
que
hi
vas anar, Lourdes?
Quan fa? Que 7 o 8 anys, no? 7 o 8 anys.
Sí.
Sí. El que menys, Nàpols.
Per
Nàpols,
perquè,
per la conducció.
Ah, però això és encantador. Nàpols és...
Sí, ho vaig patir moltíssim amb la conducció.
I la brutícia, també.
I la brutícia. Però la conducció va ser terrible. Jo pensava que ens mataven, perquè van a tota pastilla, sí, i sí, estàs carabinieri i surten a... I ho vaig passar fatal. Quan vaig arribar a terra vaig donar un petó i tot, com el papa, anar a buscar el ferri, perquè és que ho vaig passar fatal amb el taxista. Una mica més i ens empotrem, te'n recordes, amb l'autobús, que malament. Però molt bé, molt bé.
Vinga, Antoni.
Doncs jo, un dels viatges que m'ha agradat més va ser Cuba. I a més, me'n vaig emportar quatre dones a Cuba. Vaig anar al revés del que fa tothom. Bueno, la meva dona, les meves filles i la meva germana.
Ah, sí. Ah. I... fas bé d'especificar-ho,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Per si algú t'escolta més
que res. Perquè hi ha un silenci aquí.
Vam estar amb un callo, que realment no té res de particular, eh? Però el que sí que em va encantar, perquè a més ho vaig trepitjar-ho, i el que diu Cristina, si coneixes l'idioma del país, sí, tens un avantatge immens.
Sí.
És l'Havana.
L'Havana.
La música, la simpatia de la gent, el rossar una situació política de la que no s'ha de parlar, però que hi és. Tot. M'ho vaig passar bomba. Vaig disfrutar horrors. I, a més, en contrapartida, perquè la Sònia ho preguntarà, que és el que menys, el viatge que menys m'han agradat, tots m'han agradat, perquè quan jo soc de la teoria...
De tots els viatges hi ha alguna cosa, sempre.
Sí, bueno,
no
sempre, sempre hi ha alguna cosa...
Perfecte, no? Una petita cosa, encara que sí, sempre... o allò que et decep, potser, vull dir, sí, que no t'ha passat res, no? Però que dius, home, això no m'ho esperava.
Jo el,
no
esperava el viatge, l'únic que he trobat una cosa que no m'agradés, perquè ho miro tot amb ulls positius, és precisament a Espanya, la manga del Mar Menor, que em va decebre. Em va decebre, ho sento moltíssim. A l'entorn, fora de la manga, tot és meravellós, però la manga, que era el punt de destí, no. No.
Molt bé.
No.
Vinga, Octavi, t'ha tocat.
Sí, home, un dels viatges que m'ho he passat més bé és aquest que deia la Lourdes, perquè de les Illes
Eòlies... Home, no val repetir.
Perquè a més a més la vam fer junts i ens ho vam passar molt bé i tinc un record fantàstic. Però si tinc de buscar un viatge una mica més original, el viatge que vaig fer amb un trencagels, el trencagels Sampo, dintre el mar del Bàltic hi ha un racó, que és el golf de Bòtnia, que està entre Finlàndia i Suècia, i és un lloc que rep moltes aigües dolces de les geleres durant l'estiu, i llavors resulta que aquell mar té molt poca salinitat i a l'hivern es gela molt. I llavors per allà hi passa un trencagels. I fer un viatge amb un trencagels és algo, perquè és que a més vas des de la ciutat més propera amb moto de neu i vas per sobre el mar gelat, o sigui, per sobre el mar, en un lloc que no saps on ets, perquè estàs al mig del mar i no veus res, ni cap ciutat, ni veus enlloc, i veus que al cap d'una estona apareix per allà un trencagels per sobre el mar, que dius que no saps ni d'on surt ni d'on ve, i arriba allà, se't para al costat, tu puges al trencagels i continues la ruta amb aquest trencagels. La veritat és que és una experiència que potser és de les que més recordo també, perquè és que a més abans de baixar del vaixell tens l'ocasió de banyar-te diguem dintre de les aigües que va trencant el gel.
Ah, sí, sí.
I amb
fresqueta, no?
amb uns vestits tèrmics que sembles així una mica el Michelin que flotes per sobre, però que és una experiència molt interessant. Sí. I que la recomano a tothom si es pot, no?
És la ruta que va seguir Puigdemont quan va vindre de Finlàndia.
I amb el traje que tèrmic, que dius?
No, era, feia més bon temps i va anar en ferri, eh?
I el que menys, no. No tinc cap viatge, el que menys...
No, un viatge que no t'hagi agradat, no em referia a això. D'aquest viatge, per exemple, alguna cosa que no t'agradés o que t'hagués decebut?
D'aquest no, vull dir, perquè fins i tot estar 26 graus sota zero no em va semblar cap problema,
no.
Tampoc. Em va,
no, és que no ho és.
Em va semblar fantàstic, no?
Ara estem a 30 sobre
sí.
zero.
És que és igual, quan estàs a 10 sota zero és igual que estar 26 sota sí. zero, és el mateix, no? I a més, totes les deficiències que he anat trobant als països que he visitat, sobretot països de l'àrea àrab o així, bueno, considero que ells viuen així i que és clar. Una experiència que s'ha de viure i que no ho veig com una cosa negativa. No m'atreviria a dir res negatiu que m'hagués molestat, perquè trobo que a cada lloc hi ha d'haver les coses bones i les coses dolentes, i són les que tenen allà i s'ha de respectar, no?
Uh-huh. Aquest estiu fareu alguna cosa especial? A l'Antoni no li pregunto perquè ja viatja, però bueno, i vosaltres també.
No, jo aquest estiu no surto de roda, els estius em quedo aquí.
No, nada.
Si ho tenim tot.
I tant.
El mes d'agost, clar. Què més volem aquí a Rodes si ja tenim el millor? Eh? A més, el mes d'agost, per tot això que acabem de parlar, vagues, taxis, avions, tot això...
Millor no sortir de casa.
Jo penso que el millor és quedar-se aquí.
Sí.
Una altra cosa és marxar després al setembre o l'octubre, que
sí,
això ja...
Setembre i octubre és ja... una meravella.
Sí.
Seria millor doncs triar aquests altres mesos, perquè estaríem molt més tranquils i sobretot més barato i menys aglomeracions i més avantatges, no?
Uh-huh. Doncs ho hem de deixar aquí, que ja em diu el Jesús que queden res, 2 minuts per acomiadar-nos. Us agraeixo que avui us hagueu desplaçat fins aquí, perquè sabem que no hi ha la comoditat que tenim en els estudis. Però també hem estat molt a gust, no? Amb aquest airet que de tant en tant bufa una miqueta i s'agraeix moltíssim. A desitjar-vos molt bon estiu, però al setembre tornem amb opinions,
Molt bé,
que gaudiu moltíssim de l'estiu i que ho passeu molt bé. Gràcies.
Molt bé, bon estiu.
Gràcies, bon estiu a tothom.